Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Divendres carregat informativament parlant amb notícies molt diferents entre si, però totes rellevants. Així que passem ja a repassar els titulars d'este 7 de novembre amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. El ple de l'Ajuntament de Pego aprova l'adjudicació del pla edificant del CEIP Rosalia Bondia. Per unanimitat, la Corporació Municipal va adjudicar a nit en el ple ordinari de novembre esta obra pendent des de fa 8 anys. Ho va fer a la UTE CIMA Desarrollos Integrales SL Zaragoza 2012, Grupo Constructor SL, guanyadora del concurs públic. L'import total de l'obra és d'1.723.880,07 euros, IVA inclòs. Dimarts que ve, 11 de novembre, es durà a terme la primera reunió entre l'empresa adjudicatària, l'administració i la direcció d'obres per a programar eixes obres, segons va informar la regidora d'Urbanisme i Contractació, Laura Castellà. El Centre de Salut de Pego es posa a l'avantguarda del Departament de Salut amb el projecte de simulació clínica Simula Pego, que acaba de rebre un premi. El Centre de Salut ha estat guardonat concretament amb el Premi a la millor comunicació Experiència Nova en el marc del 34è Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària i el 3è Congrés de Residents, Tutors i el reconeixement destaca el valor del projecte Simula Pego, una proposta que ha transformat de la manera com els equips d'atenció primària es preparen per a emergències reals. I ahir presentava en xarxes socials, concretament a YouTube, la gossa sorda, la seva primera cançó o nova cançó des que va deixar els escenaris a Tornar Llom. En este informatiu, si no passa res i no ens fallen les comunicacions, entrevistarem a Josep Nadal, un dels components i líders del grup Pegolí, perquè ens expliqui alguna cosa més d'este a Tornar Llom. Tobias Grimaltos presenta a Pego la reedició del seu llibre més personal, El solatge del temps. Han passat vora 15 anys des de la primera publicació amb edicions del Bullent i ara el catedràtic de Filosofia per la Universitat de València ha tingut l'oportunitat de revisar-lo i d'actualitzar-ne alguns aspectes, com l'últim capítol, que és la raó de ser de tot el llibre. Este divendres, Tobias Grimaltos presenta El solatge del temps junta amb la també catedràtica de Filosofia i escriptora Elvira Cambrils i el poeta i cantautor Rafael Estrada. La cita és a la Biblioteca Carmen Alemany Vall a les 7 de la vesprada.
Actualitat, informatius, Radio Pego, Sara García.
Després de 8 anys d'espera, sembla cada vegada més pròxim el dia d'inici de les obres de millora del CEIP Rosalia Bondia, incloses en el pla edificant. Ahir, la Corporació Municipal va votar per unanimitat l'adjudicació de l'obra a l'UTE CIMA Desarrollos Integrales SL Zaragoza 2012 Grupos Constructores SL per un preu d'adjudicació d'1.424.694,27 euros, al que s'ha d'afegir l'IVA, que ascendeix a 294 99.185,80 euros, que corresponen a l'import del valor afegit, el que dona un total del preu d'esta adjudicació d'1.723.880,07 euros. Per fi, avui adjudiquem la reforma del Col·legi Rosalia. Bon dia, després d'una lluita de molt de temps i expedient administratiu llarguíssim. És el que afirmava la regidora d'Urbanisme i Contractació, Laura Castelló, que ressaltava també que s'està en l'últim pas de l'expedient administratiu per adjudicar-li l'obra a l'empresa guanyadora.
Per fi avui adjudiquem la reforma del Col·legi Rosalia Bondia, després d'una lluita de molt del temps i un expedient administratiu llarg, llarguíssim. Estem en el procés d'adjudicació a l'empresa que ha sigut la guanyadora, però l'import de l'adjudicació, l'acord, deu ser de ple i estem en l'últim pas de l'expedient administratiu, com vos dia, per adjudicar-li l'obra a l'empresa guanyadora. Des del dia de l'adjudicació i de la firma del contracte, informar-vos que l'empresa té un mes de plaç per a començar les obres i també informar-vos que el proper dia 11 de l'11 del 25 n'hi ha la primera reunió entre l'empresa adjudicatària, l'administració i la direcció d'obra per enllestir i programar les obres des del col·legi. Per tant, és l'últim pas que tenim que donar perquè es pugui realitzar aquesta reforma.
He dit Laura Castelló i volia dir Laura Castellà. Se m'ha anat l'última lletra. Avui és un bon dia perquè cada dia que avança aquest expedient és un bon dia per a la gent de l'Escola Rosalia Bondia i per a tot el poble, és el que afirmava el portaveu de Compromís, Víctor Climent. Recordava que aquestes obres s'emmarquen en el pla edificant, un pla que suposava una inversió històrica en la millora de les escoles, col·laborant amb els ajuntaments. I alhora també Climent criticava l'actitud del portaveu del Partit Popular, com en els termes que ara escoltarem.
Avui és un bon dia. Cada dia que avança aquest expedient és un bon dia per la gent de l'Escola Rosalia, bon dia, per tot el poble. Estas són unes obres que s'emmarquen en el pla edificant, aquell pla que va posar una inversió històrica en les escoles, col·laborant amb els ajuntaments. Totes les escoles del poble se n'han beneficiat i es va fer una inversió en infraestructura educativa molt important. Rosalia s'havia quedat l'última idea que no li arribava mai. L'hem passat de tot, aquest expedient ha passat per tot, la guerra d'Ucrània per mig, que va tenir molt que veure, però aquest projecte, el pla edificant, pretenia això, millorar les infraestructures de totes les escoles, era obert a totes, el poble s'han beneficiat, totes les escoles públiques, i ens alegrem que avanci. Algú així ara voldrà apropiar-se de que això per fi s'ha fet gràcies a que jo tal i qual, ha parlat de no sé qui, no sé quantos. Això no és així. Este pla edificant parla d'això, de que totes les escoles han pogut optar i no com vegem en altres institucions, com la Diputació d'Alacant, on nominatives a uns pobles, amics, altres no. Així, tot i que la vam veure perillar, com han passat en altres pobles, el pla edificant al final s'ha fet per aquella empremta que va deixar el Botànic en les infraestructures educatives.
El procés del CEIP Rosalia Bondia es va iniciar l'any 2017, quan va traslladar les necessitats que tenia en aquest moment, actuacions que es van pressupostar en vora 1,2 milions d'euros, recordava el líder del Partit Popular de Pego, Ferran González. Des de 2017 van passar 6 anys on el Botànic encara gestionava a la conselleria, però en aquest període de temps no es va materialitzar el pla edificant, criticava González, que afegia que de totes les demandes d'obres que van sol·licitar el Botànic només va arribar a executar prop del 20% en el còmput global. I assegurava el Popular que va ser a partir del 2023, amb el canvi de govern, quan van començar a canviar les coses.
En aquest cas, el centre Rosalia Bondia, que estem així atenent ara mateixa, es va iniciar tot aquest procés en l'any 2017, quan va traslladar les necessitats que tenia aquest centre en aquest moment, i després van ja arribar a quantificar en una quantitat total de vora 1.200.000 euros aquestes actuacions, aquestes necessitats que es van plantejar. Pues des de 2017 van passar 6 anys, on el Botànic, el que està gestionant la conselleria, no va arribar a materialitzar este pla edificant. I dels tots els que van arribar, pues, prop d'un 20%, únicament un 20% va executar en aquests anys que va estar en el govern autonòmic. Ja va ser l'any 23, en un canvi a nivell autonòmic del govern, pues, on pues, els populars van començar a treballar, nosaltres vam començar a treballar. En concret, pues, una primera actuació va ser pues, eixe montant adjudicat primer de vora 1.200.000 euros a augmentar-lo en quasi 1 milió més, és a dir, que tenia una partida de 2.200.000 euros aproximadament per a poder licitar. Aquesta va ser una primera tasca que vam fer nosaltres. Una segona va ser pues, ja pues, que es consignara i s'adjudiqués aquesta partida per a que el consistori poguera licitar-ho, que va ser fa uns mesos enrere quan ho vam licitar en el nostre consistori. I ara arriba la resolució, l'adjudicació d'aquesta obra, que finalment pues, va executar-se. I no ho dic jo, ho diuen els arxius del pleno, on pues, estan ahí, que nosaltres ens van demanar treballar, ens van demanar treballar, ens van demanar ajuda. Des del minut 1, els populars hem estat treballant d'esta legislatura, anem a seguir fent-ho de la mateixa manera per als interessos del poble de Bego. El senyor alcalde Enrique em va demanar ajuda, la regidoria d'urbanisme em va demanar ajuda a mi com a portaveu dels populars, i és el que hem fet en aquest tema en concret, que és el pla edificant de Rosalí. Bon dia. Per tant, estem molt contents en esta feina que hem fet, estem molt contents que el poble es beneficie, anem a votar, òbviament, a favor, i anem a seguir treballant pels interessos dels peolins i peolines.
El regidor d'Educació agafava la paraula per a contestar al portaveu dels populars. Juan José Arbona recordava que són 8 els anys que du paralitzada l'adjudicació de les obres de millora del CEIP Rosalía Bondia i no 6. Així mateix li retreia que hagués obviat els problemes que van impedir que l'obra s'executara en temps i forma dins el mandat del Botànic.
Fer-te un parell d'aclaracions. La primera que ella d'elles dius que ara estàs 6 anys, fa 6 anys, 2010-25 no són 6, són 8. M'has dit que els primers 6 anys m'anava al Botànic, els altres no. I has dit que les obres no s'havien fet, però no has explicat a tots els pegolins perquè no es van fer quan tocava, que si no ja s'havia sigut un projecte que va iniciar el Botànic i haver acabat el Botànic. Ho has obviat, perquè no. La primera de les coses, va haver un problema en les empreses que havien de realitzar, de fer el projecte. I després ja, per causes alienes al govern d'aquell moment, què va passar? Que va vindre la guerra d'Ucrània i tots els preus van pujar molt a les obres. Si algú ha fet una casa últimament, ho haurà pogut comprovar en les seues pròpies cars el que va passar. I en Camant, els diners que hi havia assignats no podien fer front al projecte inicial. Per això s'ha dilatat més en el temps i és per això, per lo que evidentment, com una cosa que teníem a aprovar i com no podia ser d'altra forma, pues, s'han recollit els diners necessaris per a fer l'obra que és necessària per a tots els pegolins i pegolines.
Replicava Ferran González que havia dit 6 anys perquè el pla es va iniciar al 2017 i des d'aleshores el Botànic va tindre aquests 6 anys per a dur-lo endavant.
Sí, estem d'acord. He dit 6 anys perquè el pla el va iniciar el 2017, no el 2015 quan entrarà a governar, que va estar 8 anys, això ho saben tots. Parle que des del 2017 va tindre 6 anys que les intencions eren bones d'aquest pla edificant, però quan se va eixir del govern autonòmic, després de 6 anys en marxa este pla, únicament va executar sobre un 20% de tota la comunitat valenciana de les millores del nostre territori. Està molt bé fer projectes, però n'hi ha que dotar-los econòmicament, és a dir, n'hi ha que executar-los. Jo ho deixo ahí.
L'alcalde lamentava que el 80 o el 90% dels projectes que es van quedar per executar no s'han executat i criticava que s'hagi apostat per dotar a les places de bous abans que als centres escolars.
Els diners en pressupostos tots sabem que es destinen a lo que un li interessa i les partides que hi havia per a rehabilitar col·legis troba que van anar a rehabilitar places de bous. Entonces cada un posa els diners a lo que vol. El 80 o el 90% dels projectes que es van quedar per executar s'han quedat per executar. Nosaltres hem tingut la sort per el treball, perquè es pareixeria més graciós o perquè Pegos comença per P. Nosaltres hem tingut la sort de que el nostre ha anat avant, però n'hi ha molts i més necessaris en la comunitat valenciana que no s'han fet. Entonces, esperem que continuen en el pla edificant perquè creiem que va ser una bona iniciativa per a millorar les infraestructures educatives de la nostra comunitat.
Els informatius a Ràdio Pego.
Com hem dit en titulars, el Centre de Salut de Pego ha estat guardonat amb el Premi a la millor comunicació experiència nova en el marc del 34è Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària i del 3è Congrés de Residents, Tutors, etc. El reconeixement destaca el valor del projecte Simula Pego, una proposta que ha transformat la manera com els equips d'atenció primària es preparen per a les emergències reals. El projecte involucra a metges i metgesses, infermeria, residents, comares, tècnics de cures auxiliars d'infermeria, administratius, celadors, és a dir, a tot l'equip del Centre de Salut de Pego. I aquest enfocament multidisciplinari fomenta la comunicació, el lideratge i la coordinació en situacions crítiques, contribuint així a un entorn de treball més cohesionat i segur. Després d'un any de funcionament, Simula Pego ha comptat amb la participació de prop de 50 professionals de diferents categories. Els resultats són contundents. El 92% dels participants han reportat un augment significatiu dels seus coneixements i les seues habilitats en emergències, mentre que el 85% ha millorat la seva capacitat per a prendre decisions en moments crítics. A més, el 100% ha expressat el seu desig de continuar amb el programa, subratllant el seu impacte positiu a la formació i a la confiança de l'equip sanitari. De fet, el coordinador del Centre de Salut de Pego, Carlos Juan, explica que és un projecte que els ha il·lusionat molt, que és molt útil i que estan molt emocionats amb ell.
Reconocimiento que se hizo una comunicación que enviaron nuestros residentes, concretamente Clara Geeks, que es nuestra R4, hizo ella la presentación y bueno, pues ella es una de las principales inductoras pero de este proyecto, pero realmente estamos aquí todo el equipo, pues simulando, nunca mejor dicho, situaciones de emergencia vital y cómo podemos actuar, cómo podemos reaccionar todo el equipo. Estamos implicados todos, desde el celador que está en la puerta, auxiliares, todo el mundo simula, todo el mundo trabaja, no solamente medicina y enfermería, sino lo hacemos todos. Y bueno, y la verdad es que es un proyecto que nos ilusiona, nos gusta, que pensamos que es súper, súper útil y estamos, la verdad, es que muy emocionados. Llevamos todo el año pasado ya haciendo estas simulaciones y llevamos ya varias sesiones.
La distinció atorgada al Centre de Salut de Pego no només reconeix l'excel·lència del projecte Simula Pego, sinó també l'aposta de l'atenció primària per la innovació i la millora contínua al servei del pacient i de la pacient. Un projecte que s'està exportant a tot el Departament de Salut de Dénia. El treball es titula La simulació com a eina d'aprenentatge i entrenament d'equip en un centre de salut. Va ser presentat, com ha explicat el coordinador del Centre de Salut de Pego, per la doctora Clara Enguix Bataller. Ella és metgessa resident de quart any al Centre de Salut del nostre poble i el seu objectiu és clar, millorar la resposta davant de situacions crítiques a través d'una metodologia pràctica i immersiva. Simula Pego es va posar en marxa l'any 2024 com un programa formatiu basat en la simulació clínica i cada dijous l'equip sanitari recrea escenaris d'urgència. Des de maniobres de reanimació i maneig de la via aèria fins a l'atenció a pacients politraumatitzats o parada cardiorrespiratòria. Després de cada pràctica es fan sessions d'anàlisi i d'aprenentatge que reforcen la millora contínua en esta matèria. I, de fet, van tindre doncs, una simulació molt real este mes passat, com ens explica Carlos Juan.
Generalmente utilizamos el último jueves de mes, aunque nosotros tenemos sesión clínica todos los jueves, ¿vale? De temas diversos, relaciones con medicina. Pero bueno, lo que es la simulación, bloqueamos la primera parte de hasta ya las 10 aproximadamente, 9 y media 10, de los últimos jueves de mes. Y ahí es donde hacemos la simulación con muñecos, situación real. Este último jueves de octubre lo hicimos con actores reales, con lo cual aún te pones más en la piel del paciente. Y la verdad es que es una experiencia que aparte de ser muy, muy enriquecedora, pues también es hasta a veces es muy amena y salimos un poquito de lo que es la rutina clásica de llegar a las 8 y empezar a pasar consulta hasta las 3. Así que yo creo que vamos, estamos todo el grupo encantado.
Estigues al día. La informació a Ràdio Pego.
Després de 10 anys de silenci, la gossa sorda torna igual de batalladora que se'n va anar. Ahir a la vesprada, el grup de Pego va llançar la primera cançó de nova creació des que van baixar dels escenaris amb el títol A Tornallom, i que fa referència a esta cançó a l'intercanvi de faenes al camp per a poder sobreviure. Amb aquest nom també han donat veu a la gira de tornada de la gossa sorda, i doncs sona així este retorn.
Sobreviure, i ara que estàs sobre el meu pit i vas cantant-te cançonetes, t'adormiràs contra la nit d'un temps de por i sangoneres. T'han deixat el futur espès i el present s'ha fet irrespirable. Cau la mar a plom del cel i el foc ataca a foc les cases. Cau la mar a plom del cel. Hem decidit que tornarem a sembrar la llavor de la polsadera. Tornarà la primavera per la força dels seus ulls. Sobre el fang, sobre la sembra, resistix, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llaurar la terra. Ja no queden referents, només imatges esclaves de la marca personal i l'algoritme.
Una cançó que parla de present i de futur, com bé reflecteix el videoclip que l'acompanya, però una cançó que també està dedicada a les víctimes de la Dana i per extensió a tot el poble valencià, en especial a la gent jove. I per a saber-ne més, tenim a l'altra banda del telèfon a un dels creadors de la lletra de A Tornallom, Josep Nadal, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut a l'informatiu de Ràdio Pego. I deia que eres coautor de la lletra, perquè també Àlex Seguí ha escrit amb tu, no? Podem dir que és una lletra escrita a quatre mans, almenys. Pot ser algú sí. Més ha posat ahir alguna,
no,
algun vers.
En principi, pues sí, la tradició de la gossa sorda, pues ho han fet així, sí. Normalment, quan... sentiu la veu d'algú cantant en una cançó, doncs la, eixa lletra l'ha fet a eixa persona que la canta. Ho hem fet normalment sempre així.
Mm-hmm. Molt bé. Josep, suposa que des d'ahir les visualitzacions amb esta nova cançó de la gossa sorda han estat moltes, i perquè l'expectació era màxima, tot i que vau avisar amb molt poca antelació de quan anava a eixir A Tornallom. Com esteu? Esteu satisfets de la resposta de la gent fins ara?
Sí, sí, fins ara estem molt satisfets de la resposta que hem tingut. Espero també veure com evoluciona. Perquè encara n'hi ha molta gent que no s'ha enterat encara que hi hagi la cançó. Però bueno, anem a veure aquesta cada setmana com evoluciona tot i tal, però bueno, molt, molt contents, la veritat és que no tenim, per ara no tenim res de que queixar-nos des de que així la cançó, la veritat.
Uh-huh. Fa unes setmanes enrere, quan vau fer la roda de premsa per a doncs posar en context eixa cançó i eixa gira, el fet de que tornàveu als escenaris, vas explicar que quan la gent escoltara A Tornallom sabria exactament per què heu tornat. Ens pots explicar ara un poc millor, tot i que la gent està convidada a escoltar atentament els versos d'aquest nou senzill, per què heu tornat als escenaris, per què heu decidit doncs, desempolsar-vos, no?, en certa manera de pot ser el sí i el no, i de fer aquest pas decidit cap als escenaris de nou?
Sí, bé, evidentment hi ha una... sempre hi ha una motivació personal de tornar, doncs bueno, això, doncs cadascú hem tingut la nostra, sobretot era que si no ho fèiem ara, que feia 10 anys que m'ho van deixar, l'any 2016, pues, igual ja no tornem mai, no? Les coses de la vida no saps mai el que passarà el dia demà. Però a banda de les motivacions personals de cadascú, pues, sí que n'hi havia també una motivació més social de tornar. I bueno, també enteníem que una volta tornàvem, pues, bueno, ho emmarcaríem com havíem fet sempre dins de la implicació política i de la crítica social, que és el que hem fet en esta cançó. No? Sobretot és com a, parlant del present, perquè la cançó parla del present i del futur, però bueno, ficant imatges del passat, no? En el videoclip, que era un poc el contrast que volíem fer. Però sobretot parlant del present en el sentit de que pues, vegem pues, que cada dia, pues, en moltes de les cançons que ha fet la Gossa tota la vida explicant i fent crítica social, pues, hi ha moltes coses que no han canviat. I per desgràcia, moltes de les cançons que vam fer sempre és com que encara estan vigents, però ho diem que per desgràcia, no? Hi ha coses que no han anat a millor. I bueno, la idea era explicar un poc des del present, també veure pues, quin futur els estem deixant a la gent jove i quin futur els estem deixant als nostres fills, no? També tenint en compte que cada volta pues, l'individualisme va guanyant més terreny i que ja no està tan de moda pues, lo que fèiem nosaltres antes, el que hem fet tota la vida de cantar cançons des del col·lectiu, des de la primera persona del plural, i era un poc el que volíem fer, no? Tindre en compte que davant de l'abisme que tenim davant del futur, pues, l'única manera de fer front a això és des de lo col·lectiu, des d'ajudar-nos entre tots i anar més enllà de l'individualisme salvatge que és el que ens imposa este món capitalista.
I això podem dir que ho podreu compartir a partir de l'any que ve, en finalment 5 dates, amb més de 50.000 persones, que són les entrades venudes, perquè vau haver de duplicar dates per la demanda de gent que volia estar present, no? en la vostra tornada als escenaris. Suposo que això va ser un xute d'energia impressionant, la resposta que vau tindre en tan poques hores per a doncs, poder veure-vos en directe.
Sí, clar, nosaltres sabíem que tot aquest temps pues, intuïm que la gent tenia ganes de que tornàrem, el que passa que tampoc esperàvem que la resposta fos així tan contundent i en tan poc temps i després amb tanta gent que ens està dient que s'ha quedat sense entrades i tal. Pues tot això m'ho ha sorprès un poc, no pensàvem, però bueno, també és cert que amb el temps pues, la forma de consum ha canviat i les prioritats de la gent ja no són les mateixes que abans i bueno, és veritat que la gent ja decideix el que va a fer quasi en mesos o en un any d'antelació, saber a quin concert anirà i anar tancant tot, no? La gent té molta pressa per aquestes coses, el qual m'ho ha sorprès, però també, d'altra banda, pues, m'ho alegra, no? Quan, tornant, pues, que no s'hagin complit les nostres previsions, però ja segur que va bé.
Doncs sí, mirant-ho des d'aquest costat, ha sigut per a bé, òbviament. Josep Nadal, cantant de La Gossa Sorda i compositor també del grup, moltíssimes gràcies per haver atès la telefonada de la Ràdio Pública i vos emplacem a tu i a la resta del grup o al major nombre de components possibles a una futura entrevista més en profunditat sobre esta tornada. Moltes gràcies per atendre'ns.
Vale, clar que sí, ja passarem per allí. Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Les deixaran els saquis i mirem les corts i com canten els porcs. Una visita al perfil i deixa tot tràgic com media mar, riure per no plorar. Va per capítols o estar ben televisat. No, no, jo dic no, perquè no es pot tolerar. Juga-la de bot i braç i la pilota en cala. Senyor Masson, l'estan cridant, ara no estàs embadinant. Senyor Masson, hola, què tal? Aparicions paranormals.
Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
El Solatge del temps va veure la llum per primera vegada l'any 2011, editat per Edicions del Bullent, una editorial que, curiosament, com assenyala el catedràtic de Filosofia per la Universitat de València i autor del llibre, Tobias Grimaltos, és filla de Pego. Es tracta del llibre més personal de l'autor, on en 43 capítols recull records, imatges d'infantesa fins als 12 anys al seu Castelló de la Ribera Natal. Inclou escenes molt casolanes, però també com era el camp aleshores, com jugaven els xiquets al carrer, la reforma del sistema educatiu d'aquell moment, la veritable immersió lingüística que va viure el país on tota aquella generació va conèixer el castellà en l'escola. Records que es converteixen en elements essencials per a poder avaluar l'evolució que ha viscut la societat on vivim. Vora 15 anys després, el Solatge del temps renaix amb l'edició d'Alfons el Magnànim, una fita ressenyable perquè és un llibre al que l'autor tenia moltes ganes de tornar-se a enfrontar, conscient però que en el sistema editorial valencià és molt difícil tindre eixa oportunitat.
El llibre es va publicar per primera vegada el 2011 a Edicions del Bullent, una editorial que és filla de Pego, dels seus fundadors. És un llibre, efectivament, molt personal, perquè són les meves, són records, imatges d'infantesa, fins que tenia 12 anys. Tenia moltes ganes de tornar-me a enfrontar amb ell. El panorama editorial valencià és molt difícil tindre l'oportunitat de reeditar un llibre. Així que quan Alfons el Magnànim, l'editorial d'Alfons el Magnànim, m'ho va proposar, per a mi va ser una alegria. Diguem, això, l'oportunitat de tornar a reeditar va ser una oportunitat, diguem, no pots menysprear, no pots despreciar, no pots evitar acceptar-la, no? I, en fi, ja dic, va ser per a mi una gran satisfacció poder-ho fer.
En esta nova edició l'autora ha ampliat alguna cosa en pràcticament tots els capítols. Pot ser, però, allò més rellevant és la reescriptura en present de l'últim capítol, que és la clau de tot el llibre i el que li dona la raó de ser, segons ens ha revelat Grimaltos.
He aprofitat i, diguem, pràcticament tots els capítols he ampliat alguna coseta, he dit alguna cosa que no estava en la primera edició. Pensa que, molt poquet pot ser, perquè els capítols, pensa que crec que són un total de 43, per tant són capítols breus, i això, com han passat, havien passat quasi 15 anys, i la gent ha de comentar coses, ha de dir coses, dir, ah, pues sí, mira, això podria ser rellevant, ampliaria el context, la comprensió d'això i tal, doncs he aprofitat la vinyetesa per a fer-ho. L'últim capítol en concret, que és un poc la clau de tot el llibre i la raó per la qual l'he fet, o el vaig fer al seu dia, l'he reescrit en present. Tots els capítols estan en passat, és obvi, però este, perquè tinguera més força, perquè ja dic que és un poc la raó de ser de tot el llibre, l'he reescrit en present, perquè la cosa continuï viva, per dir-ho així. Ja, qui llegeix ja sabrà, veurà una miqueta per què.
El que hem viscut, el que hem sigut, fa que siguem qui som. És el que escriu el catedràtic de Filosofia, el pròleg del Solatge del temps, i ho diu perquè defensa que nosaltres som la nostra biografia completa.
Dic al pròleg que el que hem viscut, el que hem sigut, fa que siguem qui som. És a dir, nosaltres som la nostra biografia completa, no som una tallada de temps en un moment, no. Som el que hem sigut durant tot el nostre temps de vida. I el que fórem, sobretot a la infantesa, pensa que té un pes molt gran en què hem sigut després. Els records ens ajuden a mantenir aquesta identitat. Per tant, conservar-los és important per, d'alguna manera, conservar-los nosaltres també en tota la nostra integritat. Clar, i aquesta raó és la que em porta a mi en el llibre a intentar lligar, que allò no se'n vagi, per a no deixar de ser una miqueta, no deixar de ser aquell xiquet que vaig ser, etcètera, etcètera.
En els anys transcorreguts entre una edició i l'altra, l'autor ha percebut canvis importants. Això l'ha portat a haver d'explicar alguna cosa que en la primera edició no explicava.
D'una edició a l'altra m'he adonat que les coses han canviat moltíssim. Fixa't, en aquests 14 o 15 anys han canviat moltíssim. He hagut, en aquesta edició nova, haver d'explicar alguna cosa que la primera no explicava. Si en la primera edició ja havia paraules que podia la gent sonar-los la paraula, però no sabem molt bé quina era la seva referència. Tu pensa que jo soc fill de Rossiner, estava acostumat a coses com rella, pols de claus, pols de ganivet, aladre, esteva, etc. Ara ja no és que ja no sàpiguen molt bé a què es refereix la paraula, sinó que no es sona ni tan sols la paraula. El temps s'ha accelerat, han canviat moltíssimes coses. El que abans costava un segle, ara costa una setmana, per dir-ho així. Però moltes voltes, ixa acceleració, ixa sobreinformació fa que estem desinformats. Avui pensa que veu, per exemple, el jovent. Un vídeo que dura 4 segons ja és una cosa llarga. El TikTok és una cosa que és molt ràpida, van mirant i mirant i mirant. I seria important, no sé, parar-se, a pensar, a recordar, a veure. I, no sé, jo espero que això del solatge del temps ajudi una miqueta als que som ja d'una edat a recordar i als joves, sobretot, que vegin que ha hagut altres temps en el qual les coses simplement eren diferents. No sé si millor o pitjor, però eren diferents. Hi havia d'esperar més coses, la gent es relacionava més, socialitzava més, i ahir conten quants veïns tenien televisor i anaven tots allí a la casa a veure-la, i es diuen, no us compreu televisor vosaltres perquè si no deixarem de veure'ns, no ens ajudarem tant. Ara ja no és això, és que ara fins i tot dins de casa, en la mateixa família, s'han multiplicat les pantalles i s'han anat minvant molt les relacions. A mesura que creixen les pantalles, diguem, la gent es fa més illa. I, diguem, aquest temps de xerrada, de contar coses, pareix que vaig a perdent-se. En el llibre conta com ens reuníem la família a vora del foc, es contaven contes, es contaven acudits. Això, bueno, no està malament que uns ho recorden i altres vegin que era possible.
Les presentacions, com la que tindrà lloc esta vesprada a les 7 a la Biblioteca Carmen Alemany-Vall de Pego, amb la presència de l'autor, qui estarà acompanyat del poeta i cantautor Rafael Estrada i l'escriptora pegolina Elvira Cambrils, es converteix en un espai per a estimular la reflexió. Espais necessaris davant una societat immersa en gran mesura en el que es denomina l'era de la postveritat.
Objectivament és molt important i més avui, estimular la reflexió entre el públic assistint a les presentacions i entre tots en general. Vivim una època, sabeu que s'ha titulat allò de l'era de la postveritat, en què es diu l'era de la postveritat perquè diu que això de la veritat o està superat o no existeix o no val la pena. Això, per a mi, és perillós perquè s'apel·la, en la mesura que diuen que això de la veritat no existeix, més a les emocions que a les raons. I les emocions porten, entre altres coses, allà de la polarització, etc. Però les emocions no tenen res a veure amb la veritat, amb els fets. Que tu una cosa t'emocioni, t'estimuli, pensar, per exemple, en la propaganda. La propaganda no te diuen gasta aquest detergent perquè té aquests productes que realment fa la roba més blanca. O sigui, apel·len a altres coses. Si gastes aquest detergent, no sé, seràs més feliç, o no sé, no t'expliquen, no te diuen, no tenen raons que facin probable que realment aquest detergent sigui millor que un altre, sinó que apel·len a això, a les emocions. No te donen raons, te donen motius, per dir-ho així. Aleshores, fa falta cada volta més, penso jo, i sobretot per allò que he dit, de la rapidesa dels canvis, del voler, no sé, abastar-ho tot alhora, i a banda, doncs, problemes que tenim, ja sabem, allò dels algoritmes, que te donen la informació que tu vols sentir, etc. Parar-se, mirar, considerar, per exemple, quin valor o quin pes, quina justificació té una cosa que t'han dit, fins a quin punt pot ser real o no, crec que cada volta fa més falta.
Espais que permeten complementar el contingut del llibre perquè admet l'autor que el solatge del temps està un tant allunyat de la reflexió que acabem d'escoltar.
El llibre fa una reflexió sobre això, sobre el pes de la memòria, dels records, de com és d'enganyívola la memòria moltes voltes, però sí, la reflexió, siga sobre el que siga, sempre és important. Parla allò del pensament crític, està molt de moda gastar la paraula, es gasta la paraula, però potser no es gasta tant el mateix contingut de la paraula, el pensament crític. Clar, Elvira i jo som filòsofs i hem de fer qui més que millor que nosaltres de deixar sentir per a dir això, però crec que és veritat i és necessari.
Confessa Tobias Grimaltos que les preocupacions entre la primera i l'actual edició han canviat.
En la primera edició em preocupava molt més que en aquesta segona per fer descripcions reals dels esdeveniments i de les coses. He dit que la memòria és enganyívola i l'experiència m'ha demostrat que respecte a altres coses estava equivocat, que la memòria no és fiable del tot. Però hi havia que, clar, encara que era un llibre de no ficció, hi havia elements que eren de ficció, perquè pense que la memòria i el record és una barreja de dues coses. Però en aquesta segona edició, aquesta preocupació ha desaparegut una miqueta més. És a dir, no em preocupa tant la realitat del que dic, l'absoluta veritat del que dic. Me preocupa no tant, diguem, la crònica com l'aspecte literari. Me preocupa més ara que sigui un llibre agradable de llegir, que el lector disfrute, sense preocupar-se tant si el que dic és veritat o no.
El solatge del temps té la virtut de despertar la caixa dels records propis arran de la lectura dels records de Tobias Grimaltos. Ens ajuda a prendre'n consciència de la subtilitat que suposa subjectar els records en el present mitjançant la seva exposició, siga oral o escrita, el que permet transferir-los, en este cas, a través de la literatura. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui continuarem amb el cel ras, amb intervals de núvols alts, però a partir de la vesprada, però a última hora del dia, tindrem ja nuvolositat abundant i a partir de les 10 de la nit, probabilitat de pluges, la probabilitat està en un 60%, i per avui les pluges serien a partir, ja diguem, de les 10 de la nit fins a les 11, les 12, sense massa intensitat. A la matinada, aquesta probabilitat és del 55%, però sí que podria haver algun interval horari en el que caigueren algo més de litres per metre quadrat que durant la nit estricta del divendres. El vent continua sent protagonista, bufa moderat entre 20-25 km per hora de component oest, és a dir, de ponent. A partir de demà, d'esta matinada, començarà a afluixar un poc, a les hores centrals de dissabte tornarà a augmentar i després ja es moderarà el que queda de dissabte. Pel que fa a les temperatures d'avui i divendres, 14 graus de mínim han tingut i les màximes es situaran en els 22 graus i pràcticament serà la mateixa temperatura que demà. Les màximes es mantindran en els 22 i les mínimes pugen als 15. Com diem, vent que serà sobretot de ponent i demà tindrem un cel a partir de la matinada, sobretot a partir de quan comença a eixir el sol, ras completament, tot i que amb aquesta probabilitat de precipitació del 55% des de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada. Per a diumenge, temperatures més baixes estaran entre els 12 graus de mínima i els 21 de màxima i tindrem un cel pràcticament ras, només amb intervals de núvols alts i el vent bufarà al voltant de 15 km per hora a la primera part del dia i després baixarà als 5 km per hora de component variable. Això és tot per avui, avui divendres 7 de novembre. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda i acompanyar-nos en este viatge informatiu. Confiem, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i que passeu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Adeu.